No ho sé, amb Agnès Marquès.
Hola, hola, què tal? Com esteu? Bon vespre. Benvinguts al No ho sé, el dia que, en paral·lel a la cimera de l'OTAN, hem vist com les dones dels mandataris reunits, i també dos homes, un era el marit de la primera ministra de Finlàndia i l'altre és el marit del primer ministre de Luxemburg, se n'han anat de museus per Madrid de la mà de la reina Letícia, que ha fet d'anfitriona. Ells arreglant el món, ella és una mica a sus labores, eh? En diuen diplomàcia paral·lela de la relació de les anomenades primeres dames, i en aquest cas també d'aquests dos primers cavallers, suposo que anem de dir així. Després d'anar bé fins a Segòvia i visitar la granja de Sant Ildefons, els seus jardins, han assistit a una exhibició de vidre fumat i de tornada a Madrid, al Museu Reina Sofia, han anat a visitar el Guernica. S'han fet la foto oficial, de fet, ben colorida pels vestits, davant el majestuós i tràgic quadre de Picasso. La foto grinyola una mica. Grinyola una mica quan la cimera dels seus marits va justament d'una guerra de gent a qui també els hi cauen bombes a sobre, avui. El cas és que hi ha quatre parelles de presidents i primers ministres reunits a l'OTAN, a Madrid, que s'han quedat a casa. Són homes que no han acompanyat les seves dones, que són presidentes o primeres ministres. Ja passava amb Angela Merkel, en comptades ocasions va viatjar acompanyada del seu marit, perquè poden anar-hi soles, entenc, o també perquè el rol de First Lady o de primer cavaller doncs no els acaba d'encaixar. I el contrari de les primeres dames, a més, ningú no es fixa en ells, ni en els seus vestits, ni en les seves esperades formes elegants.
A RAC 1, No ho sé, amb Agnès Marquès.
Vinga, passen 2 minuts a 8:45 del vespre. No podeu anar a dormir sense saber que... L'OTAN fixa un nou ordre mundial de blocs a la cimera de Madrid, desafia Rússia i adverteix dels moviments que pot fer la Xina. És la revisió militar més important de l'Aliança Atlàntica des de la Guerra Freda. El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat el desplegament històric de milers d'efectius de l'exèrcit nord-americà a Europa.
Putin buscava la fi d'Europa i ha aconseguit l'utanització d'Europa. És exactament el que Putin volia evitar i és exactament el que cal fer per garantir la seguretat a Europa. És necessari i em moro de ganes de veure que és una realitat.
Els Estats Units ja tenen 100.000 soldats a Europa i la xifra no pararà de créixer en els propers mesos. Els 30 països de l'OTAN ho aplaudeixen i, de fet, desafien Vladimir Putin. Els líders mundials sopen aquesta hora al Museu del Prado de Madrid. Des de la seu de la cimera de l'OTAN, Jordi Armenteres.
Sí, el nou concepte estratègic que ha aprovat l'Aliança defineix Rússia com una amenaça directa. Fa 12 anys, el llavors president rus Medvedev va participar en la cimera on es qualificava el seu país de soci estratègic. El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, deixa clar el canvi de cartes. We face a
radical change. Ens enfrontem a un canvi radical en matèria de seguretat. El món s'està veient implicat en una competició estratègica. Els líders han donat suport a la nova estratègia pels propers 10 anys, molt diferent de la que vam aprovar el 2010. Queda clar que Rússia ha passat de ser un soci estratègic a convertir-se en l'amenaça més directa i significativa contra la nostra seguretat.
I en paral·lel, la Xina passa a ser un actor desafiant, tot i que en etapes passades també se l'havia qualificada d'amenaça, sobretot per l'arsenal nuclear. En aquest document hi apareix per primer cop el repte de les migracions i s'hi especifica directament la zona del Sahel com a potencial problema on s'hi barreja la immigració, les màfies i el terrorisme.
I mentrestant, els països de l'OTAN ja han convidat formalment Suècia i Finlàndia a integrar-se a l'Aliança Atlàntica. Turquia, ho dèiem ahir, finalment ha aixecat el veto, com explicàvem, a primera hora del programa d'ahir. Arrenca, de fet, tot el procés d'adhesió ja amb l'aixecament d'aquest veto. També des d'IFEMA, Marc Poyato.
Sí, avui el plenari ha fet la invitació, que s'ha valorat des de l'OTAN com una fita històrica. Turquia, però, ha demanat a canvi que Suècia i Finlàndia extradeixin una trentena de refugiats del PKK, a que el govern turc considera una amenaça terrorista. Des de Suècia, la primera ministra Magdalena Andersson diu que se senten segurs davant de les amenaces russes.
Això incrementarà la seguretat per tots els països de l'OTAN i per tots els ciutadans de l'Aliança. Suècia serà un proveïdor de seguretat per l'OTAN.
Avui també ha intervingut al plenari a distància el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha demanat 5.000 milions de dòlars al mes per destinar a la seva defensa. De moment, els països de l'OTAN no han parlat de xifres, només li han garantit suport amb armament.
Els nous moviments militars a Europa tenen una altra derivada. Pedro Sánchez ha promès més desplegament militar pels Estats Units a la base de Cádiz, però això ho haurà de votar el Congrés dels Diputats i ara mateix no té els vots necessaris, Jordi.
Si tot depèn del PP, Podem, Esquerra i els tradicionals aliats no hi estan a favor, per tant Sánchez haurà de recórrer la geometria variable i això passa pel Partit Popular. Avui ha demanat a Podem que passi pàgina d'una vegada als vells fantasmes i tingui en compte els reptes actuals, ho ha dit a la SER.
Yo estoy convencido de que lo vamos a sacar. A mí me gustaría, y en fin, en primer lugar, bueno, el Partido Popular ya sabemos que ha cambiado de cara, pero continuamos con la misma cruz. Y es una oposición absolutamente destructiva y negacionista. Pero entiendo que en esta cuestión no va a haber problema. Y a la izquierda del Partido Socialista, a mí me gustaría, como he hecho en algunas otras ocasiones, que después de lo que ha ocurrido en Ucrania, hagamos una reflexión. Se haga una reflexión sobre la necesidad de aumentar nuestra capacidad de disuasión.
Els Estats Units passaran de 4 a 6 destructors en base a Rota, Andalusia. El Consell de Ministres ho haurà d'autoritzar i després s'haurà de votar al Congrés.
Doncs veurem amb quin suport Sánchez ho acaba tirant endavant. En qualsevol cas, més enllà de la cimera de l'OTAN, el president espanyol continua amb un gran front obert. La gestió i les explicacions sobre la tragèdia a la frontera de Melilla, on van morir 37 persones segons les ONGs. Avui Sánchez ha assegurat que no havia vist les imatges del salt a la tanca de Melilla quan va fer aquelles declaracions en què aplaudia l'actuació de la policia del Marroc. Ha estat en una entrevista a la cadena SER on ha tornat a matisar aquelles primeres declaracions.
Yo no conocía esas imágenes y esa información cuando hice esas declaraciones. Es evidente que yo lamento las muertes. Me solidarizo de verdad con los familiares de los migrantes que han fallecido en esta tragedia, pero también pido que nos pongamos en la piel de todos los heridos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también de la gendarmería marroquí, que, en fin, ayudó a la Guardia Civil y a la Policía Nacional a defender las fronteras.
Avui també s'ha pronunciat sobre el cas. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha fet, de fet, una piulada a Twitter en què diu que està en xoc davant les imatges de la brutalitat policial contra els migrants. Ara parlàvem de la cimera de l'OTAN, que està centrada sobretot en la resposta a Rússia per la invasió d'Ucraïna. És una guerra que provoca, en part, una inflació que continua sense fre i que toca ja màxims històrics. I és que els preus han continuat pujant al juny i l'IPC ja ha superat la barrera dels dos dígits. Se situa al 10,2%. És la dada més alta des del 1985. La Generalitat admet preocupació per aquesta escalada de preus. Montse Martí.
El conseller d'Economia, Jaume Giró, creu, a més, que hi ha qui se n'aprofita d'aquesta situació.
La inflació és una nova pandèmia, una pandèmia que fa molt mal a l'economia, que condiciona molts comportaments, perquè la inflació fa que psicològicament tothom encareixi els preus, malgrat que potser intrínsecament no sigui estrictament necessari fer-ho.
Els carburants s'han encarit fins a nivells mai vistos i han contribuït decisivament a aquest màxim històric de l'IPC, però al darrere també s'han encarit els aliments i en plena temporada d'estiu, hotels, restaurants i transport. La inflació subjacent, que indica bàsicament quan han pujat els preus dels aliments i serveis, s'ha disparat fins al 5,5%. Que és el nivell més alt des de l'agost del 93. Són dades avui que ha publicat l'Institut d'Estadística Espanyol i que es confirmaran d'aquí 15 dies.
Doncs l'IPC superant aquesta barrera dels dos dígits, en el 10,2%, quan recordem fa només 15 dies, 15 dies mal comptats, la ministra d'Economia, Nadia Calviño, descartava que s'hi pogués arribar.
Mi objetivo es lo más baja posible y en todo caso alineada con la media europea.
Nunca dos dígitos.
bueno, pues estamos, no és esa la previsió.
Mira, això, la cosa és que fa només 15 dies. Bé, el govern espanyol atribueix aquesta pujada de l'IPC al tall del gas rus a Europa. Continua defensant les mesures anticrisi, però el Partit Popular creu que ja ha quedat demostrat que no funcionen. Sigui com sigui, l'increment generalitzat dels preus passa factura al dia a dia dels ciutadans. Avui hem sabut que ha augmentat la pobresa laboral, atenció a aquesta dada, un 16% dels catalans ocupats que treballen no arriben a final de mes malgrat tenir feina. Són dades de l'IDESCAT que també constaten que a Catalunya hi ha gairebé 2 milions de persones en risc d'exclusió. Això és el 26% de la població. Eudald Martínez.
L'enquesta de condicions de vida del 2021 recull una petita davallada de la taxa de pobresa i exclusió de 8 dècimes. Tot i això cal tenir en compte que el 2020 la pandèmia va provocar que les xifres es disparessin fins a màxims històrics. Alguns indicadors, de fet, no es recuperen, sinó que continuen creixent. És el cas de les persones que no poden mantenir la casa a una temperatura adequada, que passen del 9 al 16%, o la xifra de catalans que estan en risc d'exclusió tot i tenir feina, també del 16%. Ho alerta la presidenta de la taula del tercer sector, Franzina Alzina.
Tenim molts treballadors pobres i no pot ser que hi hagi una precarietat laboral com la que estem tenint. O sigui, el tenir feina no és sinònim de qualitat.
Segons l'IDESCAT, també hi ha un 28% dels catalans que no es pot permetre fer vacances almenys una setmana a l'any i un 4% no pot menjar carn o peix cada dos dies.
Doncs bé, els que d'aquí uns anys s'incorporaran en aquest mercat laboral són els estudiants que fa només uns dies van fer la selectivitat i que avui han sabut les notes. I atenció, perquè per primer cop a la història, dos alumnes han tret un 10 a les proves d'accés a la universitat. Són un noi de Sabadell i una noia de Sant Vicenç dels Horts que es converteixen en el segon i tercer alumne que ho aconsegueixen. Pep Tormos.
Fins ara l'únic precedent era el d'un jove de Vilanova i la Geltrú l'any 2014. També hi ha dues alumnes que han tret un 9,9, en aquest cas de Lleida i Tossa de Mar. Aquest any també ha pujat la xifra d'aprovats fins al 96,9%. És la tercera dada d'aprovats més alta de la història de l'ESPAU. I la nota mitjana ha estat de 6,8. Pel que fa a les assignatures, la prova on els alumnes han obtingut una millor nota és la d'anglès, amb un 7,5. En canvi, la pitjor és a castellà, amb un 6,5 de mitjana. Ara, els alumnes que no estiguin d'acord amb alguna de les qualificacions poden demanar una revisió fins divendres. Per cert, que les notes de tall per entrar a les carreres no se sabran fins d'aquí uns dies, ja que la preinscripció encara està oberta.
Doncs bé, avui en temps del ressupó trucarem en aquests dos fora de sèries, en aquests dos estudiants que han tret un 10 a la selectivitat. Són en Ramon Bernades, de l'Escola Pia de Sabadell, i la Marta Bernadet dels Salesians de Sant Vicenç dels Horts al Baix Llobregat. Això serà cap a les 9:05. Bé, ara queden 18 minuts perquè siguin les 9 i a aquesta hora estem pendents d'un incendi que crema una altra vegada Artesa de Segre. Això és un altre incendi després del que hi va haver fa només dues setmanes. Doncs bé, el foc s'ha declarat aquesta tarda i fins ara ha afectat 128 hectàrees. Els bombers treballen a contrarrellotge amb 13 mitjans aeris i una cinquantena de dotacions terrestres abans que es faci de nit. Comencem anant-hi en directe. Última hora des d'Artesa de Segre. Julen Andrés, bona nit.
Bona nit. Primer s'han centrat els treballs amb el flanc dret per evitar que s'obrís a la vall del Segre i ara en aquests moments estan amb el flanc oposat, a l'esquerra, una zona que ara mateix hi ha vent moderat i s'espera que afluixi més cap al tard. A tot això, com a mesura preventiva, s'ha desallotjat una masia i s'ha confinat el nucli de la fossa i de les dues persones que hi ha al monestir i santuari de Santa Maria de Refet, zona precisament del flanc esquerre. Ara en pocs minuts faran atenció als mitjans i podrem donar més detalls.
Gràcies, Julen. És important saber quina és la previsió meteorològica en aquella zona. Abel Caral, bona nit.
Bona nit. Doncs mira, estem pendents de precipitacions que hi ha a l'Aragó, encara de lluny, entre Saragossa, Jaca, la zona també d'Osca, encara estan lluny d'aquestes precipitacions, però amb tendència a anar-se acostant. Encara trigaran unes hores, però tenim l'esperança que als vols de mitjanit aquestes precipitacions puguin arribar a molts sectors del nord de les comarques de Lleida, incloent aquesta àrea de l'incendi. Passaria ràpid, però almenys remullaríem una mica el terreny i faria augmentar això la humitat, que ara està entorn del 35%. Ens deia el Julen que bufa una mica de vent, una mica intens, anant a la baixa, ara en caure el dia. De cara a demà, la bona notícia també és que les temperatures reculen una mica. Avui han arribat als 34 graus, demà es poden quedar entorn dels 32, i això sí, de precipitacions demà no se n'esperen, i de vent intens tampoc, tot i que al centre del dia pot bufar entorn dels 30 km per hora. Per tant, ara mateix, amb l'esperança d'aquestes precipitacions de l'Aragó, que entorn de mitjanit puguin arribar en aquest sector del país.
El Tribunal Superior de Justícia dona per tancada ara sí la investigació sobre Laura Borràs per possible corrupció quan presidia l'Institut de les Lletres Catalanes. Això vol dir que deixa la presidenta del Parlament a un pas del judici. De fet, el Tribunal ja ha encarregat a la Fiscalia que prepari l'escrit d'acusació i que concreti la petició de pena. Benet Iñigo.
La defensa de Borràs va aconseguir que reobrís la investigació quan ja l'havien processada, però la maniobra només ha aconseguit endarrerir la causa uns mesos sense modificar les conclusions del jutge. Manté que Laura Borràs ha pogut cometre delictes com malversació, prevaricació i falsedat documental per afavorir un amic. De manera directa o indirecta, a través d'empreses que eren seves, es van dur 18 adjudicacions per fer serveis informàtics a l'Institut de les Lletres Catalanes. Tots aquests contractes per sota dels 18.000 euros per evitar un concurs públic. I les principals proves són correus electrònics que la mateixa Borràs i el seu amic es van enviar, on ella li donava instruccions sobre com havia de presentar les ofertes.
Doncs bé, veurem en les properes setmanes quin impacte pot tenir el cas Laura Borràs en la política catalana, quina serà la posició d'Esquerra, quan previsiblement se li obri judici oral, i com pot afectar també les relacions dins el govern de coalició amb Junts. On, de moment, ja hi ha moviments polítics, és en les aliances per l'aprovació dels nous pressupostos de la Generalitat. Fins ara, Jaume Giró havia definit la CUP com a soci preferent. L'any passat els van acabar aprovant amb els comuns. Avui el conseller d'Economia ha obert la porta a tirar-los endavant amb el PSC. De fet, Giró ha posat l'exemple d'exemple al govern de Pedro Sánchez.
Els governs de tot el món, i aquí a prop, al país veí tenim un, aproven els pressupostos no amb qui volen, sinó amb qui poden. No crec jo que el president Sánchez li fes molta il·lusió aprovar pressupostos amb Bildu i amb Esquerra Republicana, i ho va fer-ho. El que jo dic és que els pressupostos són molt importants, que l'obligació i la responsabilitat d'un polític és fer-los, i la obligació i responsabilitat d'una oposició és facilitar-ho.
En tot cas, la setmana vinent, Giró ja començarà converses amb tots els grups, tret de Vox, per buscar suport. Són unes negociacions pels pressupostos que es produiran en paral·lel a la represa del diàleg amb el govern espanyol. Avui el president Pere Aragonès ha defensat l'aposta al Parlament. Ha sortit al pas de les crítiques de la CUP a les reunions amb la Moncloa, que ho consideren, les consideren fotos buides, diuen. Marc Martínez Amat, els cupaires veuen el president atrapat i ell els demana que li tornin a donar suport.
La CUP acusa Aragonès de col·laborar amb el menyspreu de l'Estat a Catalunya. Dolors Sabater li demana que faci un cop de puny sobre la taula, i el president ha replicat als cupaires defensant el diàleg com una manera de confrontar-se amb l'Estat.
És una relació atrapada a la teranyina autonòmica. Les fotos buides de contingut, com la de la consellera Vilagrà i el senyor Bolaños, són caricatures. On és el projecte propi i l'agenda independentista i de transformació?
I el que vostè considera que són fotos buides de contingut, doncs són reunions on nosaltres anem a defensar amb tota la fermesa la resolució del conflicte polític. I aquests també són espais de conflicte i espais de confrontació.
Aragonès també ha dit a la CUP que si els preocupa la governació de Catalunya, tornin a pujar al carro i li donin suport.
8:47 minuts. Després de moltes setmanes a la baixa, els casos globals de Covid a tot el món tornen a créixer. En les últimes setmanes ho han fet un 20% i l'Organització Mundial de la Salut avisa que es pot estar perdent la pista al virus. Per què, Laia Colomer?
Doncs perquè al fer menys proves també se'n seqüencien menys i hi ha el risc de no detectar temps noves variants del virus. L'avís l'ha fet el director general de l'OMS, Tedros Adhanom.
This pandemic is changing.
La pandèmia està canviant, però no s'ha acabat. Hem fet progressos, però no s'ha acabat. La nostra habilitat per rastrejar el virus està amenaçada perquè n'estem registrant i seqüenciant menys. Això vol dir que cada vegada és més difícil seguir Omicron i analitzar també les seves futures variants emergents.
De fet, les subvariants BA4 i BA5 són les responsables del creixement dels casos. De fet, la situació aquí no és una excepció a Europa. Els contagis creixen amb força, per exemple, a França, Itàlia o Alemanya, mentre que a Portugal, on les subvariants van entrar abans, la corba ja va de baixada.
Per cert, encara sobre la pandèmia, a Catalunya la Sindicatura de Comptes ha detectat irregularitats en contractes del Servei d'Emergències Mèdiques durant els primers mesos del coronavirus. Per una banda, posa xifra al sobrecost que va detectar ara fa uns mesos pels rastrejadors de Ferrovial. La Generalitat hauria pagat 1,5 milions d'euros de més. Ara bé, també n'ha detectat d'altres. Quins són, Laia?
Doncs el Servei d'Emergències Mèdiques també hauria pagat de més pel lloguer d'ambulància, segons la sindicatura, un 50% més del que pel mateix servei havia pagat els anys anteriors. Si des del 2015 el preu mitjà per hora era de poc més de 41 euros, en el contracte d'emergència a l'abril del 2020 es va enfilar fins als 63. També ha detectat pagaments indeguts d'IVA de fins a 700.000 euros, en aquest cas perquè el SEM va pagar l'IVA de productes que n'estaven exempts, com mascaretes o gel hidroalcohòlic. A l'informe, la sindicatura de de comptes també analitza diversos contractes del SEM entre el 2016 i el 2018 i ha detectat irregularitats en una desena. La majoria són per no justificar prou bé algunes pròrrogues o revisions a l'alça dels preus.
11 minuts i les 9, acabem de saber, un jutjat francès ha declarat culpables 19 dels 20 acusats pels atemptats de París del novembre del 2017, on van morir 130 persones. La gran majoria, ho recordareu, a la sala Bataclan.
Un d'ells és Salah Abdeslam, l'únic supervivent del comandament jihadista que va organitzar els atacs. Els 19 detinguts han estat declarats culpables de tots els càrrecs que la fiscalia els atribuïa. Una sentència que encara s'està llegint a hores d'ara i que posa punt final a un dels judicis més llargs de la història de França, que ha durat 10 mesos.
Vinga, i de tornada a casa, novetats en el cas de l'abusador d'Alejandro Palomas. Una nova denúncia pot portar als tribunals al professor que també hauria abusat sexualment de l'escriptor. Fins ara, recordem, totes les denúncies s'havien arxivat perquè els fets havien prescrit, però ara hi ha un nou cas que pot tenir recorregut judicial.
Es tracta d'una dona que ha presentat una denúncia als Mossos i que relata fets dels anys 2007 i 2008 i, per tant, encara es poden perseguir. Al cas L'Avançat del Periódico, la noia recorda que quan anava per volar-hi, Jesús Linares li posava caramels dins els pantalons. Recordem que fins ara havien transcendit abusos del professor a l'escriptor Alejandro Palomas i a d'altres alumnes de la Salle de Premià i la Salle de Montcada. El religiós té ara 90 anys i viu en una residència de Cambrils.
I a Calella de Palafrugell, al Baix Empordà, l'Ajuntament reclama multes més dures contra l'incivisme. Això després del vídeo viral en què es veuen 6 joves destrossant cotxes pel municipi. De moment han identificat una de les persones que van saltar per sobre dels vehicles i van trencar un retrovisor d'una punta de peu. Ara esperen poder identificar la resta per fer-los pagar els danys que van causar.
De moment, a l'identificat li han posat una multa de 500 euros. L'alcalde de Palafrugell, Joan Vigues, ha dit al món RQ que amb mig miler d'euros potser no n'hi ha prou.
Fa por el que he dit abans, no? Que en definitiva aquest és un preu que va pagar o que pagarà màxim una persona, dos, tres, però que, bueno, que els han donat una imatge a davant dels amics, poder ens fa por que encara sigui... Ui, mira quina hora de grossa que em van fer, no?
L'alcalde ha assegurat que els joves estaven tornant de festes privades quan es van produir aquests fets i no de discoteques o locals d'oci.
I demà hi ha nova tongada de vagues a Ryanair. És una aturada dels tripulants de cabina que s'allargarà en aquest cas fins diumenge. Segons els serveis mínims decretats pel Ministeri, afectarà prop de la meitat dels vols de la companyia a l'aeroport de Girona i entre un 20 i un 65% dels que operen al Prat.
EAE Business School us ofereix la xifra econòmica del dia.
Doncs bé, tot i això, el sindicat USO denuncia que aquests percentatges s'acabaran incomplint.
Alerta que la companyia tornarà a vulnerar el dret de vaga dels treballadors amb un 100% dels serveis mínims, com ja van fer, diuen, el cap de setmana passat. Aleshores, l'aturada va deixar retards, però en general poques incidències. Per cert, que durant el cap de setmana també se sumaran a la vaga els tripulants de cabina DCJet.
Treballa per apassionar-te. Apassiona't treballant. Treballa per explorar. Explora treballant. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a EAE.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
El Festival Grec torna per la Porta Gran. El Festival de Cultura de la Ciutat torna després de 2 anys marcats per la pandèmia amb una ambiciosa programació de gairebé 90 espectacles i amb una clara aposta per la internacionalització. Què hi trobarem, Maria Cusó?
El tret de sortida el dona aquesta nit un espectacle de dansa contemporània a càrrec de la prestigiosa companyia Netherlands Dance Theatre. A partir d'aquí comença una programació on s'hi podrà veure, per exemple, el més nou d'Àlex Rigola, Ofèlia Panic Attack sobre la salut mental dels joves. A la sala Beckett s'estrenarà al final Les Visions, una reflexió sobre la culpa que signa Llàtzer Garcia. I després de la seva exitosa temporada al Teatre La Colline de París, Oriol Brogi presenta al Grec la nova versió de 28 i mig. Jordi Casanovas porta Immunitat a la Villarroel i al Teatre Lliure a narraran els enfants terribles de El Conde de Torrefiel. El Grec aposta també per la música i els espectacles per a públic familiar i posa l'accent en els equipaments de proximitat. Per cert, que l'esperit de Jaume Sisa també hi serà present amb un concert homenatge el 20 de juliol.
I encara hi afegim que La Pedrera estrena Les Visites Magical Vision, on es combina patrimoni i realitat augmentada. Es tracta d'una experiència nova a càrrec de Microsoft que permet descobrir l'edifici de Gaudí i aprofundir en la història del modernisme.
El procediment més senzill. El visitant es col·loca unes ulleres semitransparents en arribar que li permeten observar l'edifici, però a mesura que va avançant per les diferents sales li aniran apareixent objectes, imatges i animals de realitat virtual que dialogaran amb l'espai. L'experiència està disponible a un preu de 18 euros als adults i 9 als nens.
I aquesta nit al Festival Jardins de Pedralbes... If everybody had an ocean across the USA, then everybody be surfing like California. Tornen als 60, The Beach Boys tornen al Festival Barceloní per oferir un repàs als seus meus de 50 anys de carrera. És un concert que comença a les 10 de la nit. Anem ja amb els esports. El Barça fa una nova oferta per Robert Lewandowski. Marc Mundet, bona tarda.
Bona tarda. L'entorn del futbolista confirma a RAC1 una proposta de 40 milions d'euros més variables pel jugador polonès. Segons aquestes mateixes fonts, el jugador és més optimista ara amb la seva sortida del club bavarès i continua prioritzant la vinguda a Barcelona. De moment, la primera referència de com ha caigut l'oferta a Alemanya la tenim per part del president d'honor del Bayern, Uli Hoeneß, mite del club, però persona amb poca capacitat executiva dins l'entitat. No hi ha quantitat, diu, de diners que facin canviar el Bayern d'opinió. Mentrestant, Mundo Deportivo ha publicat aquesta tarda la primera convocatòria per la pretemporada que, recordem, engega ja dilluns. Xavi deixa fora Mingueza, Riqui Puig i Samuel Umtiti, diu el diari, perquè es puguin buscar equip amb més tranquil·litat.
I l'Espanyol també comença la pretemporada dilluns. El club ha fet oficial la sortida de dos jugadors.
Sí senyor, la del porter Oier Olazabal, que no renova el seu contracte, i també la de Víctor Gómez, que marxa cedit a l'Sporting de Braga fins a final de temporada amb opció de compra per l'equip portuguès. Amb aquestes ja són 5 els futbolistes que han abandonat el club aquest estiu després de Diego López, el capità David López i Didac Vilà.
Amb activitat esportiva d'aquest dimecres centrada en Wimbledon i també el Mundial de Natació de Budapest.
El All England Club, resultats destacats d'avui. Djokovic ha derrotat en 3 sets l'australià Kokkinakis i ja és a tercera ronda. Està jugant i està guanyant el murcià Carlos Alcaraz 2-7-0 a l'holandès Griekspoort, i tenim jugant també Andy Murray contra John Isner 2-7-0 pel nord-americà. També d'ara aquesta hora és que la selecció espanyola de waterpolo s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de rodar per 7-6 a Montenegro. El rival a semifinals serà Croàcia.
I què fareu aquesta nit, el tu diràs?
Tertulien Lluís Carrasco, Paco Cabezas i Toni Joan Martí. Entrevistarem un pilot, Raúl Torres. La millor actuació que estanya el TT de l'illa d'Aman correrà les 24 hores de motociclisme al circuit i ens visita un històric de la medicina esportiva al nostre país, el doctor Toni Tramulles.
I per fer el ressupor, de seguida obrim tertúlia amb l'escriptor i advocat Jordi Cabré, l'economista i director de l'Institut d'Estudis Financers Josep Soler i la periodista del Digital Crític Laura Aznar, amb la primera jornada de la cimera de l'OTAN a Madrid. Parlarem amb els dos estudiants que han tret un 10 a la selectivitat. Aquesta tarda s'han sabut les notes i per primer cop a la història dos estudiants han aconseguit no fer cap error a les proves d'accés a la universitat. Són dos estudiants, un de Sabadell, Ramon Bernades, i una de Sant Vicenç dels Horts, Marta Bernadet. Més tard, a l'expedient Combal Carles Quílez. Avui parlarem sobre els robatoris a cases i pisos, ara que ve l'estiu, i el No s'ha parlat prou avui amb el Xavier Aldecoa i el Daniel Rodríguez Caruncho.
Looking for the Finlandization of Europe, you're going to get the NATOization of Europe. And that's exactly what he didn't want, but exactly what needs to be done to guarantee security.
Yo no conocía esas imágenes y esa información cuando hice esas declaraciones. Es evidente que yo lamento las muertes, pero también pido que nos pongamos en la piel de todos los heridos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también de la gendarmería marroquí.
La inflación és una nova pandèmia, una pandèmia que fa molt mal a l'economia, que condiciona molts comportaments, perquè la inflació fa que psicològicament tothom encareixi els preus, malgrat que potser intrínsecament no sigui estrictament necessari fer-ho.
A RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
Minut i mig i seran les 9 en punt del vespre de la nit. És l'hora d'obrir el temps del ressopó. Jordi Cabré, bona nit.
Molt bona nit.
Com anem?
Molt bé, eh?
Josep Soler.
Hola, Agnès, com estàs?
Molt bé. Laura Aznar.
Què tal?
Aneu bé?
Molt bé.
Sí.
Fantàstic. Amb ganes de vacances?
Moltes.
Sí, no? Sí. Arriba aquest moment de la temporada, de l'any, del curs, que cadascú li dirà la seva manera, en què ho tens a tocar, ho tens a tocar, però no. Queden encara uns quants dies.
No només això, sinó que a més t'ho fan treballar de veritat perquè tothom es torna boig.
Sí, tothom,
al mateix moment.
Sí, això, clar. Hi ha determinats sectors que el mes de juny i de juliol és un autèntic infern, directament, no? Perquè s'han de tancar els cursos, etc.
També perquè tenim un sistema de vacances que és increïble, que és quasi tot concentrat al mes d'agost, no? O finals de juliol, principis de setembre, però agost, sobretot, que pràcticament el considerem nul, com si no existís.
Cada vegada treballa més gent, no? I això té molt a veure també amb la temperatura del mes d'agost, de treballar amb tanta calor, etc. Això ho podrem canviar, perquè ara fa calor a finals de maig.
Ara s'avança, a més, l'estiu, l'agost normalment és una mica pitjor. Però a altres països passa que està més repartit, les vacances d'estiu, i per tant no es tanca d'aquesta manera tan brutal com nosaltres fem l'agost. Lo qual jo crec que no és bo, per res. I després per les pròpies vacances, no?, que les has de compartir amb tothom, no? I per tant és complicat.
Això de voler sortir de casa quan tothom surt de casa. Yeah. Dius, no, ara és quan no trobaràs lloc per aparcar, no trobaràs el restaurant, no trobaràs absolutament res. I tindries ganes de quedar-te a casa. Doncs no, això són les vacances. Va, acabem de sentir els senyals horaris de les 9. Estàvem pendents de l'incendi que hem explicat que crema en un lloc on fa dues setmanes hi va haver un incendi que va ser, en aquest cas, molt important. Estem parlant d'Artesa de Segre. S'ha declarat un foc aquesta tarda. De moment, l'última actualització que teníem eren 128 hectàrees cremades. Acaben de fer atenció als mitjans, als bombers que estan treballant a la zona, i tenim el Julen Andrés. Bona nit, Julen.
Bona nit.
Què sí, expliquen?
La situació actual sembla que venen bones notícies, és i ara l'objectiu és perimetrar l'incendi i poder donar-lo per estar suport de l'incendi. Francesc Boya.
Crec que en poca estona es pot donar l'incendi per estabilitzat, el tenim molt ben perimetrat, i la veritat és que la intensitat amb la que havia començat ja s'ha pogut rebaixar, i ja dic, tenim la sensació de que en poques hores ho podem donar per estabilitzat. L'objectiu és perimetrar tot l'incendi, rematar tots els punts calents i poder refredar el perímetre i poder donar-lo per estabilitzat en breu.
Ara el que preocupa és el canvi de vent que es podria produir en una estona,
sí.
I és el que podria fer tornar a obrir el flanc esquerre, que és aquest on ara mateix hi ha dues persones confinades, al monestir i santuari de Santa Maria de Refet, i també s'han confinat els habitants del nucli de la Fossa, i s'ha desallotjat una masia com a mesura preventiva, però en tot cas arriben bones notícies i ja treballen per perimetrar l'incendi.
Molt bé, gràcies, Julen Andrés, des de la zona d'aquest foc a Artesa de Segre. Ara d'aquí res, de seguida saludarem dos cracs, dos fora de sèrie, que han tret un 10 a la selectivitat.
Ah, sí.
Això és extraordinari, perquè només hi havia hagut un estudiant que havia tret un 10 fa 4 o 5 anys, i ara coincideix que n'hi ha dos.
Però perdona, un 10 em sembla que no és un... Em sembla que és un 14.
Sí, però la nota final que queda és un 10. Ara ens ho explicaran, però vaja, per tant, ni un 10 vol dir que no has fallat res.
No, és tot perfecte.
Dedueixo què és això.
Aquesta perfecció, que complicat, no? Donar un 10 sobre 10 o 14 sobre 14. Res?
Mira, ja el saludo ara, perquè... Ramon Bernades, bona nit.
Bona nit.
Estudiant de l'Escola Pia de Sabadell. Deixa'm saludar també la Marta Bernadet, de Sant Vicenç dels Horts, l'Escola dels Salesians. Què tal, Marta?
Què tal? Bona nit.
Escolta, era molt fàcil o què, això? No, sorpresos o no? Felicitats, eh?
Gràcies, moltes gràcies.
Ara, de debò, us esperàveu que us sortís tan rodó? Aviam, Ramon, primer.
Bueno, la veritat és que no, o sigui, jo tenia present que havia fet una bona fase general, però no m'esperava ni de broma, un 10. O sigui, va ser una sorpresa total.
I tu, Marta?
Igual, igual que el Ramon. Vaig sortir, sortia dels exàmens que m'anaven bé, però un 10 així no ho esperava gens.
Clar, diem un 10 i això vol dir que en tots els exàmens heu tret la nota màxima. No sé si heu pogut demanar revisió o teniu interès de veure què. Pues, ja ho sé. No, és només per poder comprovar vosaltres mateixos la falta d'error. És a dir, això vol dir que heu fet uns exàmens impecables, tots.
Sí, amb la revisió...
Digues, aviam, Ramon i Marta, va, fem-ho així.
Amb la revisió podríem baixar la nota, seria un problema, això.
Que bo!
Ja estem així.
Marta, què deies?
Que sí, això, que... Bueno, jo, en el meu cas, és un 10 a la fase general. Després dels exàmens específics no arriben al 10, però...
Però, sí. Clar, aquest 10, però que és la mitjana que us queda?
Clar, és a dir, de la fase general... El Ramon i jo tenim un
10. Clar. Sí, això no havia passat abans, més que una vegada aquí a Catalunya. Jo no sé si us pica una mica, que ja que heu tret un 10, ara ho hàgiu de compartir, el Ramon amb la Marta i la Marta amb el Ramon, no?
En absolut.
Que bo, esclar que no. Escolta, què voleu estudiar? Aviam, Marta.
Jo vull estudiar Medicina a la UPF.
Doncs molt bé, no? Via lliure.
No sé si té de plaça, eh?
Home. Però... Sí, no?
Home, clar.
Molt bé. I Ramon, tu què vols estudiar?
Bueno, és una casualitat molt gran perquè també vull estudiar el mateix, Medicina de Pompeu.
No m'ho puc creure.
Carai.
Sí.
Ai, tots dos a la Pompeu, per tant, us trobareu.
Ens trobarem.
Sí.
Home, per favor, però aquí està començant una amistat. Ostres, no, és que és molt curiós. O sigui, tenim dos futurs metges que estudiaran junts, que són uns fora de sèries, que han tret un 10 a la selectivitat, que poques vegades ha passat això, i que coincidiran a la facultat. És la primera vegada que parleu junts o ja heu fet alguna entrevista?
Bueno, abans n'hem fet una, però sí, és la primera.
Fort.
Sí.
Clar, no, és indiscutible que entrareu, no? Sí, no? Sou els primers
primer
en entrar.
Sou els primers
en entrar.
Si hi ha dos cadires, són d'ells.
I quina especialitat voleu fer, Marta?
Bueno, la veritat és que jo això encara no he pensat, sinó que espero que durant la carrera doncs, trobar una mica... I també decidir si voleu fer especialitat. Però m'agrada la traumatologia, també la psiquiatria, no sé. Penso que decidiré ja durant la carrera.
Mm-hmm. I tu, Ramon?
Jo estic més o menys igual. No sé què fa en detall cada metge, o sigui, ho sé per sobre només. Però les que sonen més bé així de lluny són endocrinologia, és la que sona millor.
Ah, està bé, que interessant. Escolta, i per què medicina? Us ha influït d'alguna manera... Clar, vosaltres ara teniu 18 anys, podria ser que en tinguéssiu 17, si els feu a la segona meitat de l'any, als anys. Us ha influït la pandèmia, aquests 2-3 anys que portem, 2 anys i mig, i que us ha afectat de ple en una edat que és molt important, que és no, el final de l'adolescència? Marta?
Sí, la veritat és que el Covid va ser un canvi radical, però en el meu cas no va afectar la meva decisió sobre fer medicina. És a dir, bueno, és més, jo no ho he tingut sempre clar, però sí que jo a mi sempre m'ha agradat el futbol i vaig tenir unes lesions i unes operacions al genoll i amb això doncs, em vaig començar a interessar doncs, per la medicina, perquè em volia curar... i veia com em tractaven a mi els metges i doncs jo deia, buah, jo de gran vull fer el mateix per les altres persones i és per això.
D'aquí també aquest interès incipient per la traumatologia, dedueixo.
Exacte, per la traumatologia, correcte.
Ramon, i en el teu cas?
Sí, en el meu cas jo vaig decidir medicina perquè és una carrera que combina moltes branques de la ciència i les posa al servei de les persones. Llavors són dos incentius que a mi m'atraven molt.
Escolta, i com ho fareu el primer dia de classe? Us buscareu, no? Us heu de buscar?
Sí.
Bernades, Bernadet, potser aneu seguits a la llista, saps?
Pot ser.
Ramon Bernades, Marta Bernadet.
Carai. Sí, clar, seguits. I evidentment, si heu...
És molt graciós, eh? És
que... La nota de tall devia ser alta, eh? Suposo, perquè això suposo que no vau estudiar pas 2 hores abans de l'examen, m'imagino. Ja sabíeu que el tall és alt, no?
Sí, l'any passat era un 13 amb 0,9, crec.
Sí, 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 és de les més altes. Escolteu, expliqueu-nos això, com us ha anat el batxillerat, quina metodologia d'estudi heu tingut, si teniu facilitats, si sou dels que cada dia feu una mica de feina quan arribeu a casa, si ho deixeu pel cap de setmana. Com treballeu, Ramon?
Bé, jo batxillerat crec que la part important ha sigut ser constant, o sigui, no abandonar mai el que és els estudis, i també compaginar-ho amb molt esport, molt esport tampoc, però esport, a feques, i la música, que també m'agrada molt.
O sigui, has trobat aquest equilibri entre aquestes tres potes que no, que et reequilibraven, no? Això, no deixar-ho mai, no? Ser constant i trobar aquestes vies d'escapament, d'alguna manera, amb l'esport i la música. I tu, Marta?
Sí, jo estic amb el Ramon, és a dir, la clau és la constància i saber-te organitzar per compaginar-t'ho amb altres coses. I si jo, per exemple, primer també feia música també i futbol, i es pot compaginar. I mentre t'organitzis, cada dia vas fent una mica i no hi ha problema.
Ja. Segur que van al mateix gimnàs.
No. Algun és de Sabadell i l'altre de Sant Vicenç dels Horts. Teniu metges a casa? A la família? Ramon?
No és el meu cas. No. Els meus pares són tots dos del... Bueno, la meva mare treballa a l'Ajuntament i el meu pare al banc. Llavors, no.
D'acord. I tu, Marta?
Jo tampoc no tinc metges. Els meus pares són profes i això.
Molt bé. Doncs escolteu, desitgem, no sé, ara voldríem que fos setembre i observar-vos entrar a l'aula
a la
Pompeu Fabra i descobrir-vos cara a cara, dir, hosti, tu ets el Ramon, jo sóc la Marta, Bernades i Bernadet. Per tant, és que anireu segurs seguits a la llista. L'enhorabona, nois. L'enhorabona. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
A gaudir d'aquest estiu que ho teniu ben merescut. Déu-n'hi-do.
Sí, a més molts paral·lelismes, no?, amb les decisions que han pres, amb les dues vides. Sí, sí, és interessant, bueno, és la perfecció absoluta.
És el destí.
Ja està bé, perquè a vegades passa allò de que hi ha molta gent que hi ha gent que treu molt bones notes, no un 10 rodó, no?, i que després va a carreres que la nota de tall és un 5. No, passa en l'àmbit, per exemple, de la filologia, o que dius, molt bé per tu, però quina llàstima, no, de...
Que no vulguis fer astrofísica.
Que, clar, que aprofitis i anar a una de les carreres que òbviament, la nota de tall va per la demanda, eh?
Però a ells dos potser no els hi feia falta treure un 10, però tot i així, la nota que havien de treure havia de ser molt alta, perquè si l'any passat deien que havia estat d'un 13,09, no, deien? És que és bueno, no està a l'abast de, segurament, moltes, moltes persones,
podríem la pressió al damunt bastant important, si realment volia fer
i
això.
I tant.
Totalment. Escolta, doncs l'enhorabona per aquests dos, el Ramon Bernades i la Marta Bernadet. Parlem de l'IPC, que també està de 10. Sí, està de 10, ha superat la barrera del 10. Josep, tu com ho veus això? Perquè estem a xifres de rècord històric, estem viatjant al 1985. I això, hi ha una o dues generacions que no sabem l'impacte que això té.
No ho sabeu.
No ho hem viscut, no ho hem viscut.
No ho sabeu perquè s'ha oblidat. Hi ha hagut una desmemòria col·lectiva sobre la inflació. Fins i tot recordes que quan començava la inflació a pujar, que era meitat de l'any passat i a finals de l'any passat ja de forma més clara, hi havia una certa tendència, fins i tot amb economistes, perquè també en el món econòmic i en el món dels economistes també hi havia una certa desmemòria del que era la inflació, no només amb la generalitat de la gent. I es deia que, com era una inflació, que és cert que inicialment era una inflació d'oferta, en el sentit de que era un escanyament d'alguns mercats i una puja de les matèries primes i dels productes energètics, de seguida es va dir, doncs, això en res, en 6 mesos, quan se soluciona una mica aquest tema energètic, doncs passarà. I la inflació costa molt, eh? Encara que tingui un origen a oferta, és una cosa que es contagia enormement. I és normal, és a dir, a tu puja en una matèria prima que necessites per la teva producció, i la teva tendència natural, si el mercat i els clients t'ho admeten, és a pujar també els teus preus. I així és d'una forma contínua, és a dir, llavors els preus augmenten per determinades persones i l'immediat és demanar que augmentin els sous, no? I així es crea un cicle viciós horrorós. Comenci per on comenci, aquesta és veritat, va començar pels productes energètics, pels transports, per les matèries primes, però s'ha anat infiltrant altres preus. I en aquests moments clarament es pot dir que, que els productes de consum doncs estan amb una ratxa d'inflació molt forta, claríssim.
Clar, aquí la cosa és on trobarà el topall, no?
Encara el topall dependrà de dues coses. Una, de com ataquem aquesta inflació, fonamentalment des del punt de vista monetari, amb les diferents tendències, i la segona és si entrem o no en el joc, que és molt complicat entrar-hi, en aquest acord, en aquest possible acord de rendes, és a dir, que d'alguna forma, per frenar la inflació, intentem també que les rendes, i dic les rendes en general, ha de ser els sous, però per suposat han de ser les prestacions públiques i han de ser, evidentment, els beneficis empresarials. Si logrem que aquestes tres coses doncs, es frenin una mica, tindrem més fàcil atacar la inflació i que, aquesta és evident, que almenys un any més, un any i mig més, doncs la tindrem força elevada.
Sí, tu el que dius és atacar la demanda.
Efectivament, és a dir, ara si logrem que la inflació, que ja està en els productes de consum, desgraciadament, i per tant ja està afectant d'una forma generalitzada a tothom, logrem que es freni freni les rendes, la capacitat de compra, la capacitat de compra, evidentment aquesta menor capacitat de compra portarà a frenar els preus. A poc a poc, tot això, eh? I a més no és miraculós, etc. I amb moltes dificultats. Aquesta és una opció injusta, probablement, perquè amb això hi haurà gent que sí que li augmentarà els sous i gent que no li augmentarà els sous, i per tant pagaran més i perdran més poder adquisitiu els que no els augmentin el sou, però si d'una forma generalitzada augmentem els sous, les prestacions socials, les pensions i els beneficis, per suposat, que és molt important també frenar-se, doncs això serà un cercle que serà molt difícil de parar, i per cert, el tindrem que parar més amb mesures monetàries. I què implica mesures monetàries? Més... tipus d'interès més alts implica doncs, menys activitat econòmica i per tant possibilitat de recessió, i llavors encara sobrealimentem més aquesta curva d'empobriment.
No estem segurs d'això, perdó. No estem segurs d'això perquè ara vens a dir, i ho trobo lògic, que si la gent deixa de comprar
perquè no pot
aleshores els productes no tindran un altre remei que baixar els preus, d'acord, té la seva lògica, però és que portem ja un parell d'anys de preus desorbitats, i tot i així no s'ha aconseguit frenar, i la gent ha continuat no podent-ho pagar i els preus han continuat pujant. Sí. Això és el que fa patir, que això sigui una espiral inacabable.
I t'hauria de dir, sí, tens raó, però alerta, perquè només podem atacar la inflació amb mesures que porten a un alentiment econòmic i per tant a una certa recessió. Vull dir que jo no dic que el Banc Central Europeu no ha actuat bé, és difícil, ja ho veurem potser en el proper futur, però si hagués actuat abans, si hagués pujat els tipus d'interès abans, alerta, ja estaríem dient que les hipoteques encara augmenten més del que augmenten, de que són inassequibles, la gent deixaria de comprar vivendes, deixaria de... Un avantatge que tenim en aquests moments, que no notem tant la inflació, és que hem estalviat molt. Durant la pandèmia, el país globalment ha estalviat molt. Estic parlant de grans xifres, eh? No, és que la gent, hi ha molta gent que no podia estalviar, sí, d'acord. Però globalment ha estalviat molt. Ha invertit molt malament, perquè, és clar, ha invertit de forma molt conservadora i no ha tingut cap rendiment d'aquest estalvi. I, a més, aquest estalvi s'ha empetitit per la pròpia inflació. Però, en canvi, és a dir, per la pèrdua de poder adquisitiu, que tenim menys, allò, aquells 1.000 euros que vam estalviar, doncs ara, perdonin, en relació fa un any són 900, no? No, serveixen de tal. Són 900, hem perdut capacitat de compra, i per tant això ha frenat. Però encara en aquests moments hi haurà un estiu, ja veureu, que hi haurà, continuaran en cues a la P7 i els restaurants doncs es tindrà que demanar lloc amb una setmana d'anticipació, encara hi haurà, i dius, com és possible, no? Si els sous no han augmentat així, la renda no ha augmentat així, la gent s'ha empobrit perquè les seves inversions s'han convertit, el seu estalvi s'ha fet més petit, com és possible que es gasti tant? Bé, perquè portàvem aquell any i mig o dos de que hem gastat menys, i globalment, repeteixo, i aquest estalvi ara l'estem utilitzant, no? Però s'acaba, l'estalvi. Al final, tu vas rascant de les butxaques i no queda més.
Per mi, una de les principals preocupacions és que la inflació té molta relació amb la crisi energètica i això porta a la pregunta de com resolem tota la qüestió de la crisi energètica, perquè ho hem focalitzat molt amb la guerra a Ucraïna, no? Però amb independència de l'esclat de la guerra, és a dir, abans que esclatés, ja les reserves de gas estaven en mínims històrics i ja vèiem o ja veníem d'un període d'increment brutal dels preus de l'electricitat producte de la carència i també del preu del gas, no? Per tant, clar, per mi el dubte o la principal preocupació és la inflació com es podrà revertir, tenint en compte que la crisi energètica no està només lligada a la guerra a Ucraïna, i després l'impacte que tindrà això per molta gent. Avui sortien les dades de l'IDESCAT i deia que 2 milions de catalans estan en situació de pobresa o risc d'exclusió social. Per tant, si veiem...
I un altre, que el 16% dels catalans que treballen no arriben a final de mes.
Exacte, no? I si veiem que s'està produint aquesta inflació i per tant un encariment global dels preus dels productes, home, els efectes socials d'això poden ser molt greus.
Molt greus. Jo lo de la línia del risc d'exclusió no el conec, Per tant, aquí cadascú podria marcar una línia on t'estàs fora o...
Has de cobrar el 60%, menys del 60% dels ingressos mínims,
sí,
diria.
Si pots, dius el 70 també està bé i 50 també està bé. No sé, vull dir, són criteris...
És segons la taxa europea, però, crec que és així.
El que és impossible de no dir és que ens estem empobrint tots, però evidentment la gent amb menys mitjans, amb rendes més baixes, amb sous més baixos, doncs evidentment són els que patiran més, claríssim, no? I a més probablement coincidirà en un moment determinat, i això és el més fotut, coincidirà una caiguda de l'activitat econòmica que també a qui afectarà més és la gent amb sous baixos. Per què? Perquè segurament són sous més recents, són sous més de gent jove, és a dir, la gent jove que porta ja 20 anys amb una situació d'inferioritat en relació al la resta de la població, serà una vegada més la que pagui. I a més, actuem amb uns mecanismes automàtics que ens resistim a intentar prendre mesures per repartir el cost de les crisis. Al final, el cost de les crisis el paguen persones molt conscients, que és els aturats. Uh-huh. I els aturats, desgraciadament, en un mercat laboral com el que tenim, un mercat laboral estúpid, doncs sempre els aturats són, en primer lloc, els més barats d'acomiadar. Uh-huh. i de sous i d'ocupacions més precàries. I, per tant, una vegada més, ningú planteja què hem de fer. La crisi al final probablement vindrà, però bé, intentem-la pagar entre tots, no? O almenys de forma equitativa.
I socialment justa, no?
I socialment justa, d'acord. Però alerta que no et passis en aquest socialment justa, perquè alguna mesura que és socialment justa, desgraciadament, és recessiva. És una desgràcia que tenim a l'economia, que una cosa fas una cosa i
el capitalisme, no?
I et peta per una altra cosa. Ja, sí, efectivament, sí. És el capitalisme que no.
Sí, però no, és un país fallit o en decadència, quan veus això, quan veus que les persones, malgrat treballin, no arribin a final de mes, que el nivell sigui el 16% de persones que malgrat treballar arribin a final de mes, això no sé si és sostenible o presentable. És a dir,
un 26% de catalans en risc de pobresa i exclusió social, o sigui, evidentment és un país fallit.
Sigui per governs de dretes, governs d'esquerres, no ho sé adjudicar, però en efecte, doncs no sembla que es trobi la fórmula per trobar una mínima estabilitat i un mínim ascensor social. I aleshores sí que entres en crisi ja no només econòmica, sinó també política i social, no?
Correcte. Estem empenyats, per exemple, a nivell de prestacions socials, a nivell d'ajuts socials, de fer encara ara prestacions universals. És a dir, per què? Perquè, primer, la gent s'empipa si el veí, encara que tingui menys rendes, doncs...
Té 200 euros
té una prestació social i nosaltres no. Si tenim aquesta tendència, no acceptem, repeteixo, que una persona... O és que vostè guanya el 40% més que aquest, és normal que ajudem una mica més amb aquest. Doncs això és molt difícil d'acceptar en aquest país. I segon, molt important, per temes electorals. És a dir, els partits tendeixen a fer aquestes prestacions de forma universal, que són injustes per si, unes prestacions universals, perquè els interessa des del punt de vista dels votants, no? I aquestes dues coses fan que utilitzem malament els recursos, sobretot en aquests moments de crisi, on ens hauríem de concentrar amb gent que clarament pateix més que altres, no? Perquè senzillament és que no li arriba el que dieu, no? La persona que ja no tenia diners el dia 25 del mes, ara ja no en tindrà el dia 20. Bueno, doncs escolta...
Ara que parlaves de polítiques universals, com sabem, quan va començar aquesta legislatura, una de les qüestions que es van posar sobre la taula i que tècnicament s'havien d'impulsar era aquest pla pilot de la renda bàsica universal, que voldria saber què en penses d'això.
Té moltes, té alguns avantatges, suposo, perquè realment estàs donant, si ho fas bé i la dones bé, eh? I la rep qui l'ha de rebre, que aquesta és una altra història. No sé si el sector públic té capacitat per donar una renda bàsica universal de forma justa. Jo no ho sé. Però també té desavantatges. Primer, dona un cert incentiu. Dona un cert incentiu a no treballar a persones, perquè el seu marginal de treballar sobre la renda bàsica és molt escàs, i és normal que el que decideixis és per guanyar 150 o 200 euros més no estaré treballant 40 o més hores a la setmana, no? Per tant, això passa. Segon, és una mesura relativament cara. I recordem, és un país que està superendeutat, que hem triplicat la deute en 15 anys, i per tant que tenim poca capacitat. Bueno, però, escolta, és qüestió de... El més important és pagar aquesta prestació perquè es necessita. Sí, però què pot passar si continuem endeutant-se més i augmentem molt més el dèficit? Mira que l'endeutament, el tipus d'interès del endeutament públic ens puja molt, i ens tindrà una altra vegada que rescatar alguna cosa d'aquestes, i segona, que potser això encara és un cicle, una altra vegada un altre cicle pic.
A mi,
això és de més empobriment.
Però... Una de les coses que m'ha cridat l'atenció de la xifra de l'IPC d'avui, que supera la barrera psicològica de les dues xifres, són aquestes declaracions que va fer la ministra d'Economia, Nadia Calviño, fa 15 dies.
Mi objetivo es lo más baja posible y en todo caso alineada con la media europea.
Nunca dos dígitos.
Bueno, pues estamos no es esa la previsión.
Fa 15 dies.
Doncs, molt bé. 15 dies.
Sí, mira, jo no sé si en aquest programa ho vaig fer, però ho vaig dir moltes vegades i després em van citar, perquè tothom estava dient que, per exemple, l'Euribor a final d'any es plantaria en un 1% o com a molt en un 1,5%. És a dir, que una bestiesa absoluta. Doncs aquest 1,5% ja s'ha arribat en 15 dies.
Sí, sí.
Jo estava convençut que és el que passarà segurament, que arribarem al 2,5%, i encara segurament em quedo curt, no? Però... Bueno, doncs la ministra, a més amb aquesta bestiesa dels dos dígits, no? Dos dígits passa del 9,9 al 10,0.
Sí, per les comptades.
No? Una tonteria com agafar com a referent, no? Una obsessió d'aquestes. Però és que és veritat, fa 3 setmanes no ens pensàvem que estaríem aquí. Per cert, hi ha una cosa que sí que...
Però no ha canviat res? És a dir, encara... Sí. No sé si era imaginable des del seu punt de vista, perquè s'estan aplicant algunes mesures, però que en tot cas tindrà un efecte...
Dècimes sobre la inflació, i a més de cara a final d'any, perquè... Ara no han repercutit en els preus, no? Les coses van molt més ràpides. Això de la inflació, a més, no solament és contagiosa, sinó que és altament contagiosa. I falten només pocs mesos perquè al final tota l'economia quedi contagiada d'una pujada que fa molt mal, perquè és molt dolenta la inflació, i estiga poc, estiga poc. I llavors sí que costa molt, i suor, i sang, i empobriments, i sacrificis, etc., carregar-te-la, no? Mm. I aquest és el problema. Mira, la ministra era optimista, però és que la major part del país era optimista. Els empresaris eren optimistes, els sindicats eren optimistes, els opinadors eren optimistes, els economistes eren molt optimistes. Bé.
Jo cada vegada me'n recordo més dels brotes verdes, de la crisi que va enxampar el govern de Zapatero, no? Que sigui per una falta de previsió o sigui perquè una crisi econòmica et pot desbancar del govern, doncs parlaven amb aquells eufemismes, no? Es negava la crisi, s'intentava evitar la paraula crisi. Estem parlant de fa 14 anys, no fa tant. Vull dir, això ho tenim encara en la memòria i una mica en la pell, perquè hi ha molta gent que d'allò encara no n'ha sortit, no? I allò li va costar a Zapatero un tancament de cicle. Aleshores, aquí guanya Mariano Rajoy. Estem en una situació que podríem establir pràcticament un paral·lelisme. És a dir, una crisi econòmica per part d'un governant, no l'agafes amb el bou per les banyes, sabent que tens pocs recursos segurament per fer canviar tot això, i tens els recursos limitats i que a més els efectes són lents, i que tu pots aprovar avui una mesura i que tingui efecte d'aquí un any, i que per tant se n'acabi beneficiant ja un altre si és que hi ha unes eleccions pel mig, o realment et pot fer desbancar claríssimament amb unes eleccions. I aquestes reflexions de la Nadia Calviño, que 15 dies estàvem en el 9,8, vull dir, estàvem a tocar del 10, no? Alguns eufemismes que també s'han volgut fer servir per part del govern, i compte, compte, perquè això a més passa amb les eleccions d'Andalusia, amb un canvi, un relleu de lideratge al Partit Popular, un canvi d'imatge del Partit Popular.
Sobretot quan ets un govern d'esquerres, i molt d'esquerres, no? Més d'esquerres de la història, etc., on representa, per tant, que tens molt poc marge pel que s'anomena la contenció de despesa. La teva marca registrada, o el teu electorat, o per allò per la qual la gent et coneix, és precisament per fer despesa i per gastar, encara que sigui en favor de la gent més desafavorida. Per tant, és lògic que tinguis un ventall de recursos molt limitat per donar, per fer-hi front, no? Perquè no ets la persona més adequada ara mateix per començar a fer estalvi de la despesa, no? per començar a fer estalvi, per començar a retallar directament. Perdoneu que hagi estat eufemístic, però per començar a retallar directament.
No, jo ara potser em poso un altre cantó. L'Agnès diu que igual que el Zapatero i tot això, sí, de vegades amb l'actitud governamentals s'assemblen molt, és cert, eh? Però bueno, estem davant...
Que em recorda, sí, no? És allò, fa pensar.
Una certa negació, no?, del que està passant, és cert, tens tota la raó. Molt comú en els governs que no volen immediatament que els hi carreguin el mort del cos de la crisi. Però estem en una situació, també mirem-ho així, important, ja estem clarament, ja estàvem, però ara estem amb un euro més reforçat, amb un Banc Central Europeu que protegia, amb una, inclús una sindicació, és a dir, tots els problemes econòmics segur que es combatiran sindicadament, perquè la inflació està atacant pràcticament igual a tota Europa. És veritat que nosaltres tenim més debilitat per això que dèiem, l'endeutament, perquè se'ns veu un país més dèbil, com passa amb Itàlia, i el sector financer està en una situació molt diferent. Pensem que el problema de l'altra crisi va ser de quina forma el sector financer va contagiar-se.
Salar-lo.
Efectivament, no? I abans els costos van ser molt alts, ara tenim un sector financer amb morositat encara mínims, és a dir, encara ni s'ha notat amb unes dècimes de morositat, és a dir, deutors estan pagant els seus crèdits, tant els individuals com les empreses, els estan pagant... A més, no sé si els continuaran pagant quan s'acabin el suport de l'ICO, no?, que es va generar també durant la pandèmia. Això és un
greu... símptomes de...